Bé, en el fons aquesta conversa va néixer perquè la setmana que ve estava prevista la setmana de Sant Jordi, però la setmana que ve l'Escola Esteve Barratxina s'organitza, l'AMMA organitza una xerrada que faran els Mossos d'Esquadra, sobretot a pares, mares, educadors, sobre el món de les xarxes socials i sobre els perills que s'hi amaguen darrere les xarxes socials i darrere d'internet. Ens acompanya avui la Raquel, que és Mossos d'Esquadra. Raquel, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Això ha anat a més.
Sí, tant. Les xarxes socials estan en creixement i, per tant, va més cada dia. Cada dia estem tenint més situacions amb els que no només adolescents, sinó adults, també fan ús de les xarxes i n'hem de tenir molta cura.
Per tant, diguem-ne que això és moneda corrent en la nostra societat actual. Suposo que no passa res per utilitzar les xarxes socials, però sí que passa per utilitzar-les d'una determinada manera.
Correcte, no passa res per fer ús de les xarxes socials si es fa un bon ús. Si no es fa un bon ús de les xarxes socials, podem incórrer en algun tipus de delicte.
Creieu, des del punt de vista dels Mossos, que s'està fent un bon ús de les xarxes socials?
Bé,
per
volem...
experiència professional...
Per experiència professional i personal, crec que l'ús de les xarxes socials ens ha anat de les mans i no s'està fent un bon ús, correctament.
D'acord. No s'està fent un bon ús, suposo, en el sentit que ens estem exposant massa la nostra vida a les xarxes socials?
Correcte, la nostra vida i la nostra intimitat. La nostra intimitat no la regalem a qualsevol persona i a qualsevol moment de la nostra vida, i sense adonar-nos a les xarxes socials estem fent una exposició diària de la nostra intimitat.
Començo per aquí, perquè segurament tot això es mou des de, no sé si dir, un cert esperit naïf. Bé, escolta'm, quin problema hi ha en què jo pugui publicar la fotografia d'un aniversari o la fotografia del meu fill, de la meva filla, si és un moment feliç que jo vull compartir amb tots els meus amics i amigues que tinc a les xarxes. Aquest pensament és un pensament molt, molt innocent, no?
Sí, bé, és un pensament molt innocent, però hem de pensar i recordar. Bé, els nens i nenes d'ara han nascut ja amb les tecnologies a la mà. Nosaltres provenim d'una altra època, no? I no hem nascut amb això. I bé, hem de pensar que nosaltres abans, si volíem regalar una fotografia, per exemple, en algú, l'havíem de portar a revelar, eh? Ens fèiem una còpia, dues còpies, de les còpies que creguéssim convenient.
No n'hi havia més que aquelles.
No n'hi havia més que aquelles, i les regalàvem a aquelles persones només i únicament que nosaltres volíem que tinguessin aquella fotografia. En aquests moments, amb les xarxes socials, estem regalant aquelles fotografies, vídeos, comentaris a qualsevol persona que pugui accedir al nostre perfil de la nostra xarxa social.
Aquest esperit que ens comentaves de revelo les fotos i les regalo a qui jo vull, es pot mantenir a les xarxes socials? Això és possible, també?
Hauria de ser possible.
Hauria. És possible si es prenen determinades precaucions?
A veure, hem de tenir en compte que tot contingut que es publica a les xarxes socials és d'ús públic. Per tant...
Primer titular.
Sí.
Tot contingut que es publica a les xarxes socials és d'ús públic.
Correcte.
Tothom se'n pot aprofitar.
Tothom se'n pot aprofitar. És convenient que tinguem una bona privacitat a les xarxes socials perquè ja la privacitat tenim l'opció de veure només amics, a veure tothom, etc, etc. Què passa amb això? Què vull dir amb això de que les xarxes socials són públiques? Bé, si publiquem una fotografia a les xarxes socials i tenim la xarxa ben privatitzada i posem veure només els nostres amics,
sí,
podran veure les nostres fotografies als nostres amics. Però bé, si els nostres amics li donen un like amb aquesta fotografia, per exemple, els amics d'aquests amics també podran
veure aquesta fotografia
o el contingut que haguem exposat a la xarxa. Per tant, és una mica incontrolable.
No,
en el moment que pugem qualsevol contingut sí, a la xarxa social, perdem el control de tot allò que hem publicat.
I aquí estaríem parlant, per exemple, del cas de Facebook, que és el més clàssic en això dels amics, els amics dels meus amics, però hem de suposar que bona part de la gent jove Facebook gairebé ja ni l'utilitza i tira més d'Instagram i tira més de WhatsApp i tira més de fotografies i continguts a través d'aquests canals.
Correcte, un dels de les xarxes socials que tenim també més en auge, no? És l'Instagram, que en fan servir moltíssim, però podem fer una captura de pantalla d'aquella fotografia, fer-la nostra i fer modificacions o enviaments d'aquella fotografia on nosaltres vulguem. No és el correcte, no seria el més correcte, d'acord? Però es pot fer.
Comencem per l'inici. Què és o què entenem per privacitat?
privacitat és allò que nosaltres no volem exposar a tothom, d'acord? I la volem que sigui privada. I en aquest cas, la privacitat a les xarxes socials és no voler obrir el contingut de la nostra xarxa a tothom.
D'acord. La llei, Raquel, ens empara per mantenir la nostra privacitat.
Sí, la llei ens empara per mantenir la nostra privacitat, correcta. Si la gent, per exemple, alguna persona fa una foto, fa una captura d'imatge de la nostra xarxa social,
sí,
doncs aquesta persona, si no, per exemple, si publica aquesta fotografia en un altre lloc sense el nostre consentiment, uh-huh, aquesta persona podria estar cometent algun tipus de fet delictiu.
I arribarem a això. És diferent, suposo, el concepte de privacitat fins la majoria d'edat que després de la majoria d'edat.
Bé, la privacitat sempre és privacitat, per uns i per altres. El que passa que la llei del menor contempla que el menor ha d'estar protegit fins als 18 anys, d'acord? Llavors, la llei és diferent pel menor quan es tracta d'un tema de menors, a la castiga més que quan és un tema d'adults.
D'acord. Qui protegeix la privacitat del menor fins que no arribi als 18 anys?
La privacitat del menor sempre és responsabilitat dels pares.
Tornem-ho a repetir, això, perquè és el segon titular.
Sí, la responsabilitat del menor fins als 18 anys és dels pares.
Anem a fer una derivada aquí. I ens imaginem aquells pares que diuen: Raquel, jo no puc estar controlant tot el dia el que fa el meu fill o la meva filla a través del telèfon mòbil i ha publicat el que ha publicat. Tot i així, és responsabilitat dels pares?
Sempre.
Sempre.
Sempre. Hem tingut fills, i hem d'assumir la responsabilitat de tenir un fill, no? Doncs bé, ja per aquest exemple que em poses ara mateix,
sí,
tenim el control parental. El control parental, que és una eina molt important i que molts pares la desconeixen. I els que la coneixen moltes vegades diuen: ostres, és que clar, és que pot semblar que estic controlant el meu fill i jo això no vull que ho pensi. No, no és controlar el teu fill, és veure o pensar que no faci un mal ús i que no tingui problemes perquè pot cometre un delicte o pot ser víctima d'un fet delictiu.
És a dir, no es tracta de controlar el fill, es tracta d'assumir la responsabilitat com a pare.
Correcte, totalment.
És això?
És això mateix.
El control parental es pot també aplicar en el món dels telèfons mòbils?
Tot es pot aplicar al món del telèfon mòbil, de la tauleta, etc, etc. Pensem que un telèfon mòbil i una tauleta avui dia són ordinadors de butxaca. Podem fer completament el mateix que amb un ordinador de sobretaula o un ordinador portàtil.
Gairebé diríem que molts fills o filles l'ordinador no el toquen,
correcte,
sinó que tot es fa a través del telèfon mòbil,
correcte,
no?
Correcte, exactament.
Per tant, si el fill o la filla publica alguna fotografia compromesa, la responsabilitat és dels pares i la primera, diguem-ne, no sé si dir instrucció o consell, seria que els pares poguessin conèixer fins a quin punt la tecnologia els permet controlar les publicacions que puguin fer els seus fills o les seves filles.
Correcte, els pares haurien d'informar-se. Abans de donar un mòbil a un fill, jo sempre penso que els pares s'haurien d'informar de quins perills pot comportar amb els seus fills a l'ús d'un telèfon mòbil. Hi ha edats que jo, per exemple, jo personalment,
sí,
jo no donaria un mòbil a connexió de dades 24 hores a un menor, menor, per exemple, de 10 anys, que avui dia ja t'hi trobes que amb 8, 7
dir, doncs,
anys i de més,
Raquel,
correcte, tenen els mòbils connexió de dades perquè el necessiten, quan el necessitin, perquè han de fer algun tipus de tasca a casa, a l'escola i de més, ja tenen connexió de dades a internet. Jo els hi donaria un mòbil d'aquells que...
De
jo
trucar.
Quan els, sí, de només trucar. Jo quan els hi dic amb les xerrades, la majoria de vegades riuen dient: i amb això, què farem, mare meva, si això quasi ni l'he conegut, no? Però és... els necessiten perquè per si han de fer una trucada d'emergència, papa, mama, que surto una miqueta més tard d'extraescolars o vine'm a buscar una miqueta abans i ja està.
Això perquè... no és un caprici, eh?
No.
L'experiència professional diu que seria preferible que fins què? Els 12 anys, els 13, els 14...
Per marcar... És difícil. Jo
és
no
difícil.
Puc, sí, jo no, puc, no podria marcar una edat...
Però que està clar és que 8, 9 o 10 anys encara no és una edat per
encara
tenir...
Encara no és una edat per tenir,
no
i a
edat.
Més a més, connexió de dades 24 hores sense
hores.
Cap tipus de control. Que és aquí el problema.
Anem a l'altre costat. Bé, aquells pares que d'una forma... Va, anem a exagerar-ho. Diríem que compulsiva, publiquen fotografies de la família, dels nens, aniversaris, el dia a dia, anem a col·legi, sortim de col·legi, etc, etc. Aquests pares estan incorreguent també amb una acció que pot qualificar-se de risc?
Totalment.
Totalment.
És una cosa que haurien de pensar amb el fet que hem comentat abans de regalar, per exemple, fotografies a qualsevol tipus de persona, persones desitjables i indesitjables, perquè, com hem comentat abans, l'accés a la xarxa és lliure i tot allò que publiquem a la xarxa en perdem el control. Per tant, jo m'he trobat fins i tot a xerrades que els nanos em diuen: escolta'm, Raquel, i si el meu pare o la meva mare penja alguna fotografia meva que jo no vull que publiqui? Jo li puc dir? Dic: i tant, no és que puguis, és que li has de dir. S'han de conscienciar els pares que estan publicant fotografies que fins i tot no han consultat amb els seus fills, encara que són els responsables. Sense el consentiment del fill es pot sentir violentat o violentada també pel fet d'aquesta fotografia.
De la mateixa manera que els pares han d'exercir la responsabilitat sobre el fill, els pares, i això és consell, però que segurament valdria la pena, haurien de preguntar sempre al seu fill o a la seva filla si volen que publiqui determinada fotografia.
Correcte. Són els primers principals els que han d'assumir la responsabilitat, i si li han de dir a un fill o una filla: fill meu, no publiquis aquelles fotografies, els primers que han de fer són ells de pensar que publicaran o que no, i preguntar com a mínim si veuen bé aquella fotografia, que és una fotografia que creuen normal i que no incorren cap tipus de perill, de consultar-ho amb els seus fills. Sí,
és a dir, consultar-ho sempre,
sí,
que suposo que ajuda la confiança mútua entre pares i fills davant d'una situació així.
Correcte, perquè així els fills també tenen aquell feeling, no, amb els seus pares, que també els estan demanant amb ells si volen o no volen que publiquin aquella fotografia.
Fem un encaix aquí per aquells que poden pensar: uf, com s'exagera tot, qui anirà a mirar el meu perfil? Qui s'interessarà per una fotografia de la meva família, del meu nen, de la meva neta, d'un aniversari? Qui s'interessarà?
Qualsevol persona. Hi ha moltes persones que tenen poca feina a fer, moltes vegades pensem, no?, que dius, estan tot el dia tafanejant els perfils d'aquelles persones que coneixen o no coneixen, i estan tafanejant tot el tipus d'informació que hi ha allà, no només fotografia, sinó contingut, que moltes vegades volquem informació superimportant, aquella de: que bé, marxem una setmana de vacances, tota la família. I què ha passat? Que anteriorment, amb algun altre missatge, hem posat una fotografia del nostre domicili, o fins i tot a l'hora de crear el perfil hem posat l'adreça de casa nostra, hem posat el telèfon, etc, etc, sense adonar-nos, estem facilitant informació privada que no anem regalant a qualsevol persona, i les estem publicant a les xarxes socials.
Per tant, si haguéssim de obrar amb coneixement, en la informació privada d'una xarxa social, què hi hauríem de posar? El nom i prou?
Bé, hauria sí. El que passa és que és com tot, no? La lletra petita. Quan un es vol descarregar qualsevol tipus d'aplicació, ens demanen una sèrie d'informació que és obligatòria per poder-te crear el perfil. Com que no llegim la lletra petita, llavors posem totes aquelles dades que ens estan demanant, no? Però pensem, estem donant informació privada, estem donant dades personals, nom, cognoms, telèfon, moltes vegades la data de naixement, etc, etc. Per tant, hem de vigilar.
Però ara jo et diria: Raquel, és que vull aquell perfil, vull estar en aquella xarxa.
Perfecte, no hi ha cap inconvenient, però que sapiguem els perills que podem incórrer en aquí. No tenim per què tenir cap tipus de perill, però que en fem un bon ús, i que sapiguem que tota aquella publicació que fem en allà podrà ser visible per qualsevol persona. Estem disposats a que qualsevol persona pugui veure aquest contingut? Endavant.
Abans de passar pàgina, suposo que això de la contrasenya 1234 o admin o totes aquestes coses ho hem d'esborrar del nostre cap, no?
Totalment.
Totalment.
Hem de fer contrasenyes que siguin complicades, llargues, que tinguin lletres, números, caràcters, etc, etc, perquè siguin de fiabilitat.
Diferents per cadascuna de les xarxes socials on estem?
Completament diferent per cadascuna de les xarxes, donat que, bueno, hi ha programes i persones que poden accedir als nostres ordinadors, tenen programes molt potents per bombardejar les contrasenyes, i si ens endevinen una contrasenya d'un perfil que és la mateixa per tots els altres perfils o les altres xarxes socials, podran accedir a tot el contingut que tinguem a totes les xarxes.
Com contemplem WhatsApp dins de tot això?
Bé, WhatsApp,
Que és un mal de cap gran, suposo.
És un mal de cap gran.
Perquè no sé si bona part dels problemes que arriben als Mossos, molts tenen relació amb WhatsApp.
Sí, molts tenen a veure amb WhatsApp, i després en parlarem també amb el de l'Instagram. Amb el WhatsApp és el que diem, bueno, els nanos, per exemple, nanos i adults també, utilitzen per qualsevol cosa, per qualsevol enviament de fotografies, vídeos, etc.
Grups de WhatsApp.
Grups de WhatsApp. I què passa amb els grups de WhatsApp? Com passa a qualsevol xarxa, però com que ara aprofundim una miqueta amb el tema del WhatsApp. Quan s'inicia una discussió, què passa moltes vegades, queda tot registrat, d'acord? Si jo em discuteixo amb tu al carrer i no hi ha ningú, no tenim testimoni, serà la teva paraula contra la meva. O sigui, no sabrem qui dirà la veritat. Però en el cas del WhatsApp, per exemple, queda tot registrat. En allà tindrem tota la conversa a l'hora de denunciar si és una situació greu, d'assetjament o qualsevol coseta, podrem fer captura de pantalla i portar la captura de pantalla impresa a la policia per tal de denunciar els fets. Per tant, en el WhatsApp tenim que tenir també molt de control perquè fem un ús inadequat.
Perquè, esclar, el WhatsApp no demana contrasenya.
No, amb el WhatsApp...
El teu telèfon,
correcte,
i el teu perfil, i s'ha acabat aquí.
I s'ha acabat, i ja està. Bueno, és el que diem, és una eina molt bona, el WhatsApp. Penso que gairebé tothom ens comuniquem mitjançant el WhatsApp, i és una eina molt bona, no té per què donar problemes. L'aplicació no dona problemes, els problemes els donem nosaltres, els usuaris, no? Per tant, doncs, pensar que si fent, com totes les xarxes socials, fent un bon ús no hem de tenir problemes.
El cas d'Instagram, que ens deies.
Sí, el cas d'Instagram, el que vinc adorant des de fa un parell d'anys, cosa així, és que els pares, per exemple, no tenen coneixement que hi ha un xat privat. Molts pares ho desconeixen. I què passa?
Que Instagram té xat.
Instagram té xat, d'acord?
No es veu així a la primera de canvi.
No es veu a la primera de canvi, però té un xat i és el que fan servir els nanos, d'acord? Els pares veuen moltes vegades, el meu fill o la meva filla només publiquen, són paisatges, no publiquen ni fotografies d'ells, no? Perquè nosaltres ja li diem, ja ho tenen molt assumit i no en publiquen. I després ens trobem la sorpresa en què tenen xat privat i fan converses fins
i videotrucades,
però tenen converses potser amb persones desconegudes. I en allà entrem en un tema ja més complicat, perquè a la xarxa també, desgraciadament, tenim persones que es fan passar, o sigui, parlem del grooming, persones que es fan passar per persones que no són, i acostumen a ser persones adultes que es fan passar per nens, es creen perfils falsos i es fan passar per nens de 10 o 11 anys, depenent dels interessos que tinguin, i en allà sí que ens hem trobat amb alguna situació. Vam tenir l'any passat un cas d'una nena que va fer ús del xat de l'Instagram, i en allà va mantenir una conversa d'una persona, suposadament era una noia de la mateixa edat d'aquesta nena, de 10 anys. Estem parlant de 10 anys. Que és una,
estem parlant d'aquella edat que ens comentaves.
Sí, d'aquesta edat que comentàvem abans. I bé, la nena, en el moment que es va adonar que creia que no era la persona que li estava dient, vam tenir la sort que aquesta nena, tot i sabent que havia comès l'errada de parlar amb una persona desconeguda, li va comentar als pares. I gràcies a això vam poder veure tot el contingut de les converses i de més, es va denunciar, i bé, el cas el va portar el grup, la unitat d'investigació, i bueno, jo aquí ja em vaig perdre la situació amb la que ens trobem. Però
ara ens hi posarem, però, perquè ens heu deixat tres conceptes que ens sembla que han de quedar molt clars i que formen part d'aquesta, diguem-ne, d'aquest canal ocult a molts pares i mares, que és el de la conversa. Perquè això és com tota la vida. Quan encetes una conversa, si ets capaç de mantenir-la, a través d'una conversa es poden dir moltes coses i fer veure un munt de coses que no són, que no són veritat. Ens parlaves del grooming. El grooming, que és aquell concepte que defineix a les persones que utilitzen una identitat falsa per connectar, suposo que majoritàriament amb adolescents, amb gent jove?
Sí, correcte. El grooming és la persona adulta que es fa passar per aquella persona que no és. Normalment es fa passar per un menor o una menor, i el que intenta o fa és enganyar aquell menor o aquella menor per aconseguir fotografies de caire sexual. I bé, és el que, del que es tracta el grooming. És difícil d'identificar per un menor, i més amb una criatura d'uns 10-11 anys, no? Que és, som més... bueno, com diríem, tenen aquella facilitat, no? Perquè els hi entri qualsevol altra persona i els pugui enganyar amb més facilitat.
Aquí suposo que no hi ha cap altre consell que no sigui no conversis amb persones desconegudes. Bé, perquè si no, quin consell hi ha?
Jo sempre els dic amb els nanos, dic, quantes vegades us han dit els pares, els avis, els germans, si vas pel carrer no parlis amb desconeguts. Doncs bé, això és el mateix, hem d'aplicar-ho a les xarxes socials, són persones desconegudes. I en les xarxes socials més dificultat, perquè la xarxa social crea un anonimat. A la persona que veiem al carrer estem veient el seu aspecte físic. Si veiem una persona adulta que aproximadament pugui tenir uns 40-50 anys, podem veure que pot tenir 40-50 anys. En canvi, a les xarxes socials no sabem mai la seva identitat i l'edat que pugui tenir.
Suposo que aquí intervé molt la capacitat d'empatitzar i d'establir aquest vincle. Esclar, si jo et vaig dient coses maques a la primera de canvi, aviat... t'hauré atrapat, per dir-ho així, no?
Aquestes persones acostumen o a estudiar-se el perfil d'aquests nanos, aquests nens i aquestes nenes, mitjançant les fotografies, comentaris, etcètera, etcètera, que ells puguin haver publicat a les seves xarxes socials, i aprofiten, doncs, això, comencen a empatitzar, a voler agradar, a dir-li cosetes que, per exemple, si han vist que té fotografies jugant a futbol, jugant a tennis o el que sigui, ells també tindran les mateixes aficions, llavors empatitzaran molt més amb aquests nens.
És clar, anem a exagerar una vegada més. Els selfies estan a l'ordre del dia. I bona part d'aquestes xarxes socials han nascut vinculades a aquesta exposició personal en diferents escenaris de cadascun al dia a dia. És cas que gairebé és com si diguéssim, i ho exagero, repeteixo, com si tentéssim a la sort publicant fotografies nostres perquè hi ha persones que poden tenir el cap tan embolicat que, diguem-ne, caiguin amb la tentació d'utilitzar-nos de moltes maneres.
Sí, correcte. Sí. Estem tentant a la sort, ja ho hem comentat abans, estem tentant a la sort de fer el regal d'aquelles fotografies a qualsevol persona que hi hagi a la xarxa. No tothom té bones intencions. I a la xarxa, doncs, hi ha d'aquestes persones que estan buscant això, estan buscant aquelles fotografies que més li agradin per fer-ne un ús pel seu contingut.
Però és que sigui... què seria d'Instagram sense els selfies?
Bueno, estem disposats a assumir aquesta responsabilitat? És un tema de responsabilitat. Jo vull que la meva imatge es pugui veure perjudicada per algun motiu? L'exposo? Doncs he d'assumir aquesta responsabilitat.
T'ho pregunto sincerament per si veritablement algú pot pensar, ostres, però és que aquest risc és tan gran com per d'alguna manera dir, doncs mira, escolta, m'ho deixo córrer, no publico fotos meves i publico fotos de paisatges i de...
Bueno, jo sempre no hi és que sigui un risc o no sigui un risc n'hi ha, és el que hem parlat. És assumir jo la responsabilitat de que la meva imatge o vídeos, que quantes vegades avui dia estem parlant del tema de...
O stories d'Instagram que es poden guardar o...
Correcte, però estem parlant moltes vegades, avui dia les empreses, per exemple, fan ús de les xarxes socials per veure el perfil dels possibles treballadors de la seva empresa.
Ara sí que és cert que ens desvetllem més que mai a través de les xarxes socials,
totalment.
No? Ara ni un currículum allò fet a mà, res de tot això.
Correcte, hi ha moltes empreses que estan buscant i veuen la persona que els envia el currículum, primer s'estudien, com que la majoria de persones no tenen ben privatitzades les xarxes socials, llavors què passa? Que podem accedir al contingut que tenen aquelles persones. Que a l'entrevista de la feina, no, que vostè que surt de festa, li agrada sortir de festa? D'avui, molt de tant en tant. Vostè, vostè beu alcohol? No, bueno, però jo quasi mai, no. I després resulta que hem penjat vídeos d'una setmana abans o alguna que hem tingut una festa, que ens hem desmadrat una miqueta massa,
sí.
I allà ens estan enxampant, no? No ens hem adonat de que ens poden enxampar en petites tonteries, que potser és un dia que ha estat de festa veritat, probablement no, però potser estem dient mentides i no interessa l'empresa tampoc, no?
A part d'això, cadascú és responsable del que publica, però un li pot demanar a un tercer, deixant de banda que sigui persona individual, ens imaginem, jo què sé, un diari, una publicació, una agència de notícies que ha fet fotografies d'un determinat esdeveniment i apareixem allà. Una persona li pot demanar aquesta agència de notícies o qui sigui de dir, escolta'm, aquí hi ha una fotografia en què surto jo i jo no vull sortir.
Bé, sí.
I que sigui retirada?
Sí, en aquest cas, en principi, la persona podria parlar normalment, és el que diem sempre, intentem que aquestes coses no arribin a la denúncia perquè és un tema de mediació o d'enteniment no, entre les parts, però aquesta persona podria dir, escolta'm, sense la meva autorització ha sortit una imatge i, si us plau, no voldria...
És a dir, es pot demanar, eh?
Es pot demanar i en el cas que no es vulgui esborrar la fotografia s'hauria de pixelar la cara o d'alguna manera que no es reconegués la persona.
Hem parlat del grooming. El següent concepte és un concepte segurament més conegut, el cyberbullying.
El cyberbullying, sí,
és,
correcte.
Vaja, suposo que la versió a la xarxa del bullying que
correcte.
Tant coneixem a través de diferents informacions de les escoles o de la vida social. No?
Sí, correcte.
Com es produeix el cyberbullying?
Bé, doncs el que parlàvem feia un moment del tema del WhatsApp, per exemple,
sí.
És amenaçar, assetjar o fustigar alguna persona mitjançant la xarxa. És el que podríem dir que es tractaria el cara a cara, no, diguem-ne, i és en compte el ciberbullying és a la xarxa social. D'això ens trobem? Sí, ens trobem, però moltes vegades no són situacions greus, no? I la majoria de vegades pues, anem a parlar amb l'escola, per exemple, o amb els pares, ens reunim, i és això, entenen que no han de fer aquest mal ús, no? Aquesta manera de barallar-se i de més per les xarxes, igual que no ho haurien de fer a la vida real, diguem-ne, no? Sí, la veritat és que no tenim grans problemes. No, problemes greus no en tenim. En tenim petites tonteries i que, bueno, però per sort ho arriben a entendre. I...
Gairebé aquí també comentaríem l'anonimat.
És el problema de les xarxes socials. És, com que ens dona anonimat, llavors todo vale. Aquí no passa res, perquè com que no saben qui sóc, no?
Treu el pitjor de nosaltres.
Correcte, però és el que hem de tenir en compte. En el cas que hi hagi una situació greu, encara que hi hagi anonimat, si hi ha una denúncia, la policia, els grups d'investigació, van estirant del fil i s'arriba a la persona que ha fet aquest tipus de comentaris o amenaces o aquest tipus de delicte.
Mm-hmm. Tercer concepte, el sexting.
Què és el sexting?
Sexting.
És una cosa molt desconeguda. És una cosa que es fa, però molt desconeguda pels pares. Per què dic desconeguda pels pares? Perquè els pares, la majoria d'ells, posarien la mà al foc que els seus fills mai ho farien ni mai ho han fet. I és una cosa que és més habitual del que ens pensem.
Més que el cyberbullying?
Sí. Sí, per què? Pel que diem...
És que fas una expressió de cara com dir això està prenent posicions
respecte
a altres modalitats que ja havien comentat.
Sí, perquè és el que parlàvem abans. El tema de les fotografies, no estem donant valor a la intimitat i ho estem publicant tot. I això és el que està passant amb el sexting, és l'enviament de contingut de caire sexual mitjançant telèfons mòbils, tauletes, ordinadors, normalment amb el telèfon mòbil, que és el que en fem més ús.
De caire sexual vols dir, Raquel, explícitament sexual?
Explícitament sexual, o sigui, amb poca roba, d'acord? Ensenyant parts íntimes...
És a dir, una fotografia que té un sentit... explícitament
correcte.
Per un objectiu determinat.
Correcte. Moltes vegades, en els casos dels adolescents, es pot fer per donar contingut a una relació que puguin començar a tenir i de més, amb el que un dels dos pugui dir va, envia'm una fotografia... I l'altra part li pugui dir, no, és que jo sé que no s'ha de fer això, home, és que si no me l'envies és que no m'estimes, no? Dius, ostres, amb això he de donar contingut? No, hem de pensar molt fredament i aquest contingut no s'ha d'enviar, perquè ja sabem que en un minut una fotografia la pot tenir qualsevol tipus de persona, o sigui, infinitats de persones. Corre per WhatsApp una fotografia, en un minut la pot tenir tot el municipi. Per tant, hem de vigilar moltíssim. A mi no m'agradaria que em veiessin despullada, per exemple. Doncs això és el que hem de pensar.
Què passa si precisament una fotografia acaba com acabes de dir, que la veu tot el municipi?
Tenim un
problema. La persona pot fer alguna cosa?
Sí, tant. La persona víctima d'aquest contingut, per exemple, la persona que ha fet l'enviament, posem un exemple, una noia que pugui enviar una fotografia de caire sexual a la seva parella. La seva parella...
El que ens has dit fa un moment.
Correcte. La seva parella diu, ala, que guai, no? Perquè a vegades... I es volen fer créixer entre amics o amigues i de més, i fa el reenviament d'aquesta fotografia. aquesta persona estaria cometent un delicte de revelació de secrets. Però, clar...
Això es pot dir així, eh?
Sí, 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 així mateix.
És a dir, reenviar fotografies personals íntimes...
Sense el consentiment,
sense el consentiment de l'altra persona.
Seria un delicte de revelació de secrets. Si aquestes persones continuen reenviant, estan cometent el mateix fet, perquè ningú ha consultat amb la persona remitent si es podia reenviar aquesta fotografia.
O sigui, totes aquelles persones que d'alguna manera participen d'una cadena...
Correcte.
...en la qual s'està desvetllant la intimitat d'algú sense el consentiment d'aquesta persona, estarien cometent...
Estarien sent partícips del mateix delicte. I així ho tenim. Sí, sí. És que, i a més és una cosa que jo quan faig les xerrades observo els adolescents i veig que és una cosa que fan més sovint del que ens pensem.
Torno al punt de partida, Raquel. Per aquells que puguin dir, bé, quan una persona publica una fotografia de caire sexual explícit, va, ho deixo anar així. Ja sap a qui s'exposa, perquè, en fi, ja sap què busca, no? Aquest és un bon raonament?
No.
No.
Bueno, no és un bon raonament.
Encara que pugui semblar, sí, sí, té l'objectiu que té, però no pots agafar-te aquest raonament per justificar qualsevol cosa.
Correcte, jo no puc agafar la fotografia de qualsevol persona, ja sigui de caràcter íntim o no, i fer-la meva i fer-ne l'ús que jo vulgui. Jo no podria publicar la fotografia d'aquesta persona sense el seu consentiment. És el que parlàvem al principi, de fer les còpies de les fotografies. Jo li dono només a aquelles persones que vull donar-li. No li estic donant autorització perquè amb aquesta fotografia faci el que vulgui i la reenviï o la publiqui allà on vulgui. És una cosa diferent.
En canvi, és clar, aquesta fotografia, volguent o no, s'haurà escampat per tot arreu i no es podrà esborrar mai del tot.
Correcte, hem comentat al principi. Tot allò que publiquem a les xarxes socials en perdem el control. En aquest cas, queda ben clar, publiquem i qualsevol persona podria fer seva la fotografia i escampar-la per tot arreu. Ja hem perdut el control totalment.
El sexting és això.
El sexting és això, això mateix. Enviament de fotografies, vídeos a caire sexual.
D'acord. Què passa si em roben el mòbil? I, per tant, em roben la vida aquí i em roben tot allò que...
Sí, perquè veritablement ho tenim tot aquí. Eh?
Qui?
Ho tenim tot al mòbil.
Fotos, agenda, persones, agenda, converses, tot és aquí.
Doncs bé, tenim un problema, depenent també del contingut que tinguem als nostres telèfons mòbils, a les nostres tauletes, tenim un problema. Bé, poden accedir al nostre contingut i bé, el primer que hauríem de fer és denunciar-ho, està clar. Eh? Hem de denunciar la sustracció o la pèrdua del telèfon mòbil juntament amb l'email, és el número identificatiu de cada aparell, d'acord? I bé, si en algun moment veiem algun tipus de contingut a les xarxes que ha estat publicat sense el nostre permís, ho hauríem de denunciar. Després, amb la investigació, depenent de la gravetat que hi hagués del fet, amb la investigació pues, es podria arribar a aquella persona que hagués fet la publicació de la informació.
Hem parlat de la privacitat, hem parlat de l'anonimat... Suposo que a molts els interessarà saber fins a quin punt ara una persona des de l'anonimat pot ser rastrejada i trobada pels cossos de seguretat.
Bé, l'anonimat és el que diem, és el que ens fa poder fer aquelles coses que no faríem quan donem la cara, no? Diguem-ho així. Però al final, quan en el cas que hi hagi un fet delictiu,
sí,
s'acabarà sabent.
S'acabarà sabent.
Sí. Sí, ja penseu
ho dic per si d'alguna manera els pares poden estar tranquils de dir, mira, si ens trobem en un cas molt complicat, anem denunciant la situació als Mossos, al final acabarem sabent d'on venia allò, qui provocava allò.
Sí, és quan es tracta d'un fet delictiu greu. D'acord, sempre normalment sobre una investigació del cas que sigui i es va rastrejant fins que es troba pues, la persona que ha sigut autora del fet. Estem parlant de situacions greus.
No, està clar.
Sempre amb el que hem parlat abans, nosaltres mirem que les coses no s'arribin, si s'ha denunciat, està clar, però sempre intentem que s'arribi a un acord i a un enteniment més que res, que entenguin el fet aquell de no haver de publicar coses que no volem que s'escampin i ser conscients del perill que pot tenir això de la publicació.
I amb tot i això tenim la sensació que cada vegada es publiquen més coses.
Sí, sí, és el desconeixement.
És el desconeixement. Suposo que el desconeixement del risc, no?
Mira,
no?
Jo voldria dir una cosa. A mi em sap molt greu. Quan nosaltres proposem les xerrades a centres educatius,
sí.
Clar, amb el tema dels adolescents i, a més, no tenim cap tipus de problema perquè els professors posen un dia i una hora i anem
ja
aquell dia i aquella hora. No?
És a dir, tot això que vostès estan escoltant és part o pot formar part d'una de les moltes xerrades que la Raquel i els agents dels Mossos d'Esquadra fan per, evidentment, difondre aquest missatge que és d'una importància manifesta.
Correcte.
En els adolescents no hi ha problema, es busca dia i hora i ja està.
Anem allà, tenim l'aula preparada, ara, tenim les eines que necessitem, ho tenim tot perfecte, fem la xerrada, per sort, i cada cop més, no? Jo veig els nanos que estan més atents i més interessats, fan més preguntes, i a més suposo que se n'adonen que ells veuen que hi ha cosetes que, ostres, em sorprèn perquè jo no sabia que això no ho podia fer, no?
I que probablement algú deu haver viscut alguna situació complicada.
Correcte, i més d'un ha comès un delicte sense no ha estat denunciat o no ha estat denunciat perquè potser per desconeixem moltes vegades, no? Però que podien haver estat denunciats i llavors veus cares de...
Sobretot en això de les fotos,
no?
Compromeses,
sí,
que van reenviant-se.
Correcte. Però el problema el tenim amb els pares. El problema el tenim amb els pares per quin motiu? Es proposen xerrades i bé, jo com tots tenim un horari laboral,
sí,
no? Etcètera, etcètera, però normalment l'horari laboral que en aquest cas jo puc tenir, els pares no poden venir perquè estan treballant i de més. Doncs ens adaptem a aquelles hores i a aquells dies que els pares puguin venir i de més. Tenim el problema que els pares no s'impliquen. No s'impliquen gens. Jo m'he trobat situacions de tenir un dia o una hora a les 7 de la tarda, a les 8 de la tarda,
sí,
etcètera, etcètera.
I que hi hagi dos pares.
I que hi hagi, com a molt, dos pares. I dius, ostres... I a més, aquests pares ja en tenen coneixement, ja en fan un bon ús i ja tenen un control.
És a dir, venen
sobre...
els pares convençuts ja de la...
Correcte. Però no s'impliquen. I clar, si tenim desconeixement i a més no ens formem, no ens interessem, doncs tenim un problema. El problema que és que no fem arribar la informació que caldria als nostres fills, la informació adequada, perquè els nostres fills facin un bon ús. Si ho deixem de la mà de Déu, doncs podem tenir problemes.
Et preguntaria, és clar, en la majoria de casos, quan es va fer una denúncia als Mossos, i evidentment el noi o la noia va acompanyat dels pares, els pares se sorprenen de moltes coses?
Els pares en aquest cas ja venen sorpresos perquè, depenent de la situació sí, sí, que sigui, no haguessin pensat mai que el seu fill o la seva filla hagués fet l'enviament una fotografia de caràcter íntim.
D'acord.
O sigui, ja venen sorpresos. Però, clar, se sorprenen molt més de que tot això ha pogut ser un delicte
i de trobar-se a la comissaria dels Mossos.
Correcte, o del que es puguin trobar més, perquè a vegades es tiren també, quan ja tenen coneixement del que ha passat al seu fill, comencen a veure tota aquella... conversa i diuen, mare meva, ho podíem haver frenat abans.
I ara no es tracta d'agafar por, però en aquests minuts finals, no sé si és un bon consell o no, aquells pares, mares, adolescents, qui sigui, que tingui xarxes socials, el seu ordinador o telèfon mòbil i pensi, home, potser estaria temps d'esborrar algunes de les fotografies que havia penjat amb anterioritat i que ara a partir d'aquesta xerrada dic, doncs home, potser no era el millor ensenyar aquella festa d'aniversari o un naixement amb 50 fotos d'àlbum o no sé què. Diguem-ne, fer això, un cop s'ha publicat, ens ajuda en alguna cosa?
Bé, ens pot ajudar si tenim aquest sentiment de culpabilitat.
D'allò de dir,
no?
potser em vaig passar.
Potser em vaig passar, tenim la possibilitat d'esborrar de la nostra pantalla. No vol dir que aquest contingut no el tingui ja alguna
algú.
Altra persona. Bé, jo vull
però ens
dir...
segurament ens assegurarem que a partir d'ara no ho pugui tenir algú més.
A partir d'aquest
moment... A partir d'aquest moment
no
ho podrà
tenir del nostre perfil,
del nostre
però
perfil.
Si algú altre ha fet
clar.
Una publicació o de més, no ho sabem. Jo vull dir que no hem de tenir por a les xarxes socials. És una eina de futur. Les xarxes socials, internet i de més. No hem de tenir por, simplement hem de pensar què publiquem i què no publiquem. Res més, no té més.
I hem de pensar per defecte, més que per excés.
I tant que sí.
En l'època de l'excés hem de pensar per defecte.
I tant que sí, hem de pensar sempre per defecte.
Entre altres coses, perquè ens ho has dit, les xarxes també poden servir per deixar testimoni de determinades situacions que potser en la vida real, com ens has comentat abans, si hi ha un cas de maltractament o d'assetjament, potser fa 40 anys enrere no es podia demostrar,
no hi havia,
i ara
exacte.
Segurament una conversa a través de les xarxes socials o de WhatsApp pot demostrar quelcom que abans segurament que és quedat.
Hi ha moltes denúncies, per puguin ser violència de gènere i de més, que aporten ja directament les converses mantingudes via WhatsApp,
sí.
I en allà pues, es veu clarament el fet delictiu.
A veure si no ens sabrem comunicar, o si a vegades quan els Mossos mireu determinades converses penseu, sembla mentida com es pot tractar la gent a vegades?
Sí, però és un mal comú.
Desgraciadament
és un mal comú. Tots intentem...
Però cara a cara segurament no ho fem, això, no?
No, per tant, l'anonimat és el que parlàvem. L'anonimat moltes vegades
o la distància
de poder comunicar amb l'altra persona, no? A vegades, qui no ha dit més vegades t'estimo mama via WhatsApp
que no pas...
cara a cara, oi que sí? Doncs això és el que tenim.
Això és
el
que tenim, sí. I arran d'això, alguns comportaments que caldria evitar. Una darrera. Perquè també n'està ple. Grups de WhatsApp de pares i mares d'escola. Suposo que allà també intentar publicar el mínim possible fotografies i coses d'aquestes, no?
Correcte. Corren molts bulos per les xarxes socials i els hem d'aturar. Els hem d'aturar perquè no es pot fer un enviament massiu de coses que no sabem. Sempre hem d'estar pendents del que són les pàgines oficials. Les pàgines oficials és aquí on ens diran si veritablement està ocorrent o no està ocorrent això. Per tant, no fem enviament d'aquests bulos o d'aquestes fotografies.
Ara més d'on deu estar pensat. Totes aquelles informacions que potser tenen un origen però que acaben sobredimensionant-se sobre criatures que els han agafat, que no sé què, que tal, tot això s'ha d'anar amb una cura extrema, no?
S'ha d'anar amb cura extrema total, perquè estem creant una alarma social que després, al cap i a la fi, la majoria de vegades queda amb un no-re, perquè no ha existit aquest fet delictiu. Per tant, hem de vigilar moltíssim amb totes aquelles publicacions que fem a les xarxes.
Bé, hem estat uns 40 minuts comentant consells. Raquel, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Perquè estem segurs que serviran, i a més d'un li serviran, per d'alguna manera anar amb més prudència a les xarxes socials. Que no eliminar-les, anar només amb prudència. Gràcies de nou, Raquel.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Tornem demà a les 9, adeu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.